Dos minuts per sobre de dos quarts d'onze del matí. El passat mes de maig, la Casa de Cultura va acollir la presentació d'un llibre d'una autora santcoatenca amb un títol enganyós. És l'autora Novella, és el primer llibre d'Àngels Antiga, llicenciada en Filologia Italiana, professora d'aquesta llengua i ara retirada, acaba de publicar aquesta obra. Es tracta d'un recull de 12 relats breus sobre la vida quotidiana publicat per l'editorial L'Astura. I avui volem descobrir aquesta obra amb ella mateixa, Àngels Antiga. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I gràcies per atendre'ns avui aquí al Sant Cugat de Fons.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Encantat que siguis aquí. Escolta, des de quan escrius relats curts?
Doncs t'he de dir que des de... No m'atreveixo a dir tota la vida, perquè seria mentida, però potser més de 30 anys podria ser, eh?
Caram, tu.
És a dir, que els he anat allà guardant amb calaixos, primer inicialment i literalment calaixos de veritat i després calaixos d'ordinador, diguem, carpetetes.
Per això jo m'ensumo, sabent això, dic, m'ensumo que el títol és una mica enganyós, perquè llegeixes el primer llibre d'Àngels Antigues, diu l'autora Novella, i dius, ostres,
clar,
ho diu per ella.
Ho diu per ella, doncs no. Això és una mica, la veritat és que sí que el vaig escollir, perquè crec que hi quadrava i encaixava molt, molt i moltíssim, però l'autora Novella és el títol d'un conte que, a més a més, vaig escriure... doncs no sé, potser fa 10 anys o no ho sé, 8, i que mai em pensava que veuria la llum, com tots els altres. És a dir, d'aquí ve una mica potser la gràcia del títol, no?
Exacte. I llavors tenies aquests llibres guardats a un calaix, aquests relats, els tenies guardats, i de cop i volta ara, per què els publiques?
Perquè resulta, això són casualitats de la vida, i en aquest cas ha sigut la quadratura del cercle, pràcticament. Jo tinc una germana que va viure molts anys a Madrid, feia de professora en una universitat, en la qual treballava el que actualment és el meu editor. Arrel de parlar català, sobretot, doncs, esclar, jo què sé, es van fer com amics, i li va comentar que tenia una germana que escrivia, perquè ell també escriu en moltíssimes llengües i tal. I a partir d'aquí ens vam començar allí a enviar... ell coses que escrivia a mi, jo coses que escrivia amb ell, i quan va decidir obrir aquesta editorial, que a més pretén cobrir el que, diguem, no cobreixen en les editorials grans, no? Ell vol dedicar-se sobretot a microrelats, relats breus i poesia.
Exacte.
I en totes les llengües de l'estat espanyol.
És que, de fet, és una editorial, estem parlant de l'editorial L'Astura. És una editorial molt particular.
Molt particular i molt, molt recent. Molt recent. Doncs quan ell va decidir que tirava endavant això, em va dir, Àngels, tu voldries... I esclar, jo li vaig dir que sí, ell fa broma, diu, encara no havia acabat la frase, l'Àngels ja m'havia dit que sí, que volia.
Home, llavors això és fantàstic, perquè és que, a més, ho publiques aquest llibre en una editorial diferent, podríem dir, una editorial...
Sí, 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 sí. Que... no té el recorregut habitual de la llibreria, certament.
Exacte, això per suposat, i a més el tipus de llibres que publica, més que el tipus de llibres, l'esperit d'aquests llibres, per les llengües, pels continguts que poden publicar, per la forma, un llibre de relats curts, a vegades és complicat trobar llibres de relats curts d'autors que diuen que no estan en els grans circuits.
Exactament, exactament, aquest és el tema, i jo crec que l'altre dia en parlàvem amb ell, justament crec que en aquest sentit ha sigut un èxit, perquè tota la gent que té ara com ara publicat són gent molt valuosa. A mi m'ha passat llibres de poetes, un és Premi Nacional, és a dir, ell ha tingut molt, molt encert a l'hora de què escull i què no escull. És a dir, ell està molt... A part que jo el defineixo, i encara ho dic així obertament, perquè també li dic amb ell... que és una mena de promotor cultural, perquè és que no para de pensar que pot fer, t'ha ficat en grups de literatura, de poesia, aquí, allà, a Gijón, Astúries, és igual, ell es belluga i es belluga. I llavors, sí, en aquest sentit, realment és molt alternatiu, volent-ho veure així, perquè, insisteixo, els recorreguts no són els habituals, però jo crec que aquesta editorial tard o d'hora es farà un forat en el món seriós de les publicacions, eh?
Quan parlem d'ell, de l'editor, ens referim al Xavier Frías.
Exactament, el Xavier Frías.
Que ell és de Salamanca.
Ell és de Salamanca, parla un català extraordinari.
Exacte.
Però és que, a més, no és que només parla un català, ell escriu també en català. Després, si publica, s'ho fa doncs, passar per un corrector, naturalment, per aquelles coses de filar prim, però t'asseguro que... Bé,
fins i tot els catalans ho fem de tant en tant, això.
Exactament,
eh?
exactament, vull dir que...
I de fet, amb ell, amb el Xavier Frías, la presentació del llibre primera que vas fer no va ser aquí a Catalunya, no va ser a Sant Cugat, no va ser a Praga.
Va ser a Praga, això és una de les coses que dius, ja, no sé si abans deia la quadratura del cercle, en aquest sentit encara més, perquè resulta que ell està casat amb una txeca, i ella viu a Praga. I ell viu, ara me recordo on viu, però sí, viu a Madrid. I el cas és que hi va tot sovint, col·labora amb el lectorat de Praga, que això també val la pena destacar-ho, no? Que hi hagi un lectorat a Praga amb uns alumnes que parlen un català perfecte, perfecte, preciosíssim. I aleshores estava convidat ell a fer una conferència per Sant Jordi i justet acabava de dir-me si publicava el meu llibre, o sigui, sortia calentet, calentet, eh? I aleshores li vaig dir, ah, doncs estupendo, sí, sí. Clar. La família ens va servir per dir, va, fem uns dies de vacances i ens vam anar per Sant Jordi a fer la presentació del meu llibre al lectorat de la Universitat de Praga.
Una presentació diferent, un principi pel llibre diferent, en una editorial diferent.
Tot diferent.
Què trobem en aquest llibre? Explica'ns una mica, sisplau.
Ah, mira, ara us farem aquella cosa de veure si teniu interès per llegir-lo. La veritat és que no sabria massa què dir-te, més enllà de que les coses que, diguem, que m'inspiren a mi i de les quals, jo que sé, es pot parlar d'un fil que jo estiro i porto fins a allà on m'interessa, serien coses que passen cada dia pel carrer, que a mi em criden l'atenció, és a dir, en aquest sentit de vida quotidiana, no? Mm-hmm. Però sí que sempre tenen un puntet de sorpresa. Aquesta seria la...
Amiga.
Aquest seria el truco. Tenen una sorpresa, en el sentit de que potser et penses que aniran cap a una banda i no hi van, o potser et penses que et portarà cap a una reflexió que és tota la contrària. En fi, això ho deixo que ho jutgin els altres.
Una mica aquest joc que fas també amb el títol, de l'obra.
Però és que el títol, has de reconèixer que malgrat que sigui enganyós, perquè dius, home, primera, jo, a més la gràcia, si vols, jo també ho poso en la mateixa, en el mateix joc, jo em dic Antiga, Àngels Antiga, de manera que allà hi havia un joc de novella, que de novella no en dic res, perquè tinc 62 anys, novella antiga, però és clar, si el conte es deia així i sí que l'editor em va dir, home, escull el títol d'un conte per tot el llibre, que normalment és el més senzill, diguem. És clar. A dir, que tens raó que és enganyós, però és enganyós de casualitat, també, una mica.
Exacte.
De més enganyós de casualitat.
Deies que hi havia relats en aquest llibre que tenen 30 anys.
N'hi ha un concretament que té 30 anys i no li ha tocat ni una coma.
De fet, això volia preguntar-te.
Ni una coma.
Com agafes un relat que té 30 anys, el poses en un llibre actual, no desentona al final? Com ho veus, tu?
Jo crec que no. És clar, evidentment, si no m'atreviria a haver-lo posat.
Clar.
Clar, diguem que passa una cosa, que jo me'ls llegeixo i els torno a rellegir perquè sempre estàs allò a veure si, no sé, eh? I n'hi ha que ja els tinc descartats, com si diguéssim, eh? Mentalment, doncs són contes que mai a la vida, perquè penses, Déu meu, quin horror, però què volia explicar aquí, si no me'n surto.
Bé, a vegades els crítics més crítics són uns mateixos, eh?
Uns mateixos.
Segur que ho mira l'altre i dirà, bé, això està molt bé.
I d'altres, que et quedes molt satisfet. Molt satisfet. Per exemple, aquest, que té 30 anys, m'agrada molt, perquè a part de que crec que la història té un ritme, potser és dels més llargs, fixa't què et dic, total té 4 pàgines, o 5,
sí, sí, sí.
És dels més llargs, la clau està en l'última paraula del conte, l'última.
En una paraula tens la clau.
Sí, caram. La clau està en l'última, però l'última, el conte s'acaba amb aquella paraula.
Caram.
I llavors, quan el llegeixo, el segueixo trobant interessant, bueno, per aquest sentit, no?
Bueno. Clar, d'això es tracta al final, perquè al final el més complicat és passar la prova del temps, en aquest sentit.
Suposo que sí, però també t'he de dir que el relat breu, que jo penso que en el fons es tracta d'una instantània, no? A diferència d'una novel·la, que tu vas veient una atmosfera i un créixer personatges i una història, un relat breu és copsar una instantània,
clar.
Penso, sobretot. I en aquest sentit, la instantània pot ser actual, pot no ser-ho, pot ser... És a dir, que el temps l'afecta menys, perquè uns personatges potser... No ho sé, no, tampoc em vull complicar explicant.
Però
diria que una mica va per aquí. Fa que el temps, el pas del temps, es noti menys.
Al final és com agafar una pel·lícula, comparant-la amb una novel·la.
Comparant-la, què podríem fer? Potser més que amb una pel·lícula, amb unes fotografies. No? És a dir, una novel·la seria tot un àlbum de fotografies.
D'acord.
I un relat breu seria...
La foto.
La foto.
I hi ha fotos que poden dir moltes coses.
Exactament. Exactament.
Clar, és que això ho comentàvem ara fa un moment, Àngels. Sí que trobem això, que els relats curts és una cosa que té molta sortida, diguem, al mercat editorial, sobretot amb autors de gran tirada, per exemple, autors de grans circuits. Però hi ha moltíssima gent que escriu relats curts i de molta qualitat.
Sí.
Però clar, si no els reculls, al final, com els pots publicar?
És que a més, jo també sóc del parer que el relat curt té una dificultat a l'hora de llegir-se, eh? És a dir, el relat curt, i sóc la primera que caic en aquest error, que és que el llegim seguit, com si fos una novel·la. I a la novel·la hi posem el punt, i quan l'obrim estem absolutament situadíssims,
sabem
que tracta d'allò, ah sí, tal, l'últim que ha passat. I el relat curt vol que llegeixis un, que pleguis, i al cap d'una estona, un altre dia, si vas en tren, el viatge d'anada un o dos, i a la tornada, saps? Vol ser llegit així. I llavors hi ha molta gent que no li agrada. Perquè quan estàs llegint, doncs potser t'ha engrescat i vols seguir continuant, però és que arriba un moment que tens una mica d'empatx, de, oi, on era? Perquè si aquell personatge ara és una dona, i si abans això passava a la muntanya i ara això passa a la platja, saps? Et fa una mica d'embolic. És a dir, que per això costa, crec, que per això costa tant que el relat curt entri, perquè no a tothom li agrada llegir-ne.
És que, si no, l'autor de relats curts, quin recurs té si no és publicar-los tots junts?
Jo crec que el millor que es podria aconseguir seria que les publicacions, diaris, revistes i tal, digués, comptessin amb algun col·laborador que digués, doncs va, setmanalment, mensualment, en fi, això ja depèn de la qualitat i de les ganes que tingui cadascú de... Però de dir, puntualment... Perquè aleshores sí que el llegeixes molt agradosament.
Jo això és una cosa que pensava algun cop. Clar, si mirem la televisió, hi ha espai per la ficció, per la no ficció, per la informació. A la ràdio, ara ja no tant, però també havia passat. Però és que els mitjans escrits no passa mai, pràcticament. A part de la part dels passatemps i alguna vinyeta...
No passa gens.
No passa
I en
gens,
canvi
tu?
Jo crec que seria un bon medi perquè... Bueno, diguem, seria una mica un... Jo crec que sí, clar.
Sí, sí, però clar, al final... No sé si ara arreglarem el món amb això, Àngels,
eh? No sé si arreglarem el món, penso que no.
En tot cas, jo això també m'ho preguntava. Tu has estat mestre d'italià durant molt de temps.
Sí.
Ara fa molt poquet t'has retirat, t'has jubilat, i ara pots escriure. Entre una cosa i altra, no preguntaré què prefereixes, perquè això també és una mica pervers per preguntar això, però què et porta més de corcoll? Escriure... O
no.
Portar una classe.
Sí, una classe, sempre ha sigut una classe. El que passa que també molt gratificant, eh? Però sí, a l'hora del corcoll, diguem que l'escriure és un plaer, que també t'he de dir que sóc absolutament anàrquica, és a dir, no sóc metodològica, no estic allà treballant de tal a tal hora, que va en absolut, quan em ve la rauxa, però ho fas per gust i ja està. L'altre és una obligatorietat que vol uns resultats... per meva volia una exigència i que trobéssim el punt en el qual entendre'ns entre aquesta teva obligatorietat i aquesta meva exigència i que fos cordial, amb la qual això, sempre et porta una mica més de corcoll, però molt bé.
Per tant,
una experiència també molt agradable.
L'Àngels Antiga no és la típica escriptora que es lleva a les 8 del matí, escriu 4 hores, fa un cafè, de mitja hora i tornem-hi.
Que va, també justament en aquest sentit, el dia de la presentació, no sé si m'allargo massa, m'ho dius.
No, endavant, continua.
Vaig llegir un dels contes, un l'autora novella, i l'altre el vaig escollir perquè per la professió, per mestre, i perquè tenia molts companys de la professió a la sala, també. I és un conte que explica, i en aquest sentit és el meu tarannà, doncs d'una persona que explica que mai la inspiració li ha agafat treballant. És a dir, en un conte ho dic, i el que no se sap és que és cert, jo no m'he agafat mai treballant a mi l'inspiració.
Podeu saber els implicats a la història.
Exacte,
també això és una picada d'ullet a aquesta gent.
Exactament.
Històries quotidianes
d'aquest
llibre, situacions que podem veure si anem pel carrer, ens sentirem identificats quan llegim aquest llibre?
Jo crec que sí, perquè, per això, perquè... Ho recullo del carrer, doncs jo què sé, ara no se m'acudirà cap exemple que serveixi, però bueno, doncs me'n recordo un dia que vaig estar a les Rambles, passejant per Barcelona, i vaig veure una escena que em van caure les llàgrimes de riure, de les quals després em vaig fer un conte, que eren d'aquests que fan les estàtues, una parella que feia l'estàtua, i s'estaven barallant, perquè no s'havien posat d'acord amb qui havia d'haver agafat què. Mira, t'ho juro que vaig pensar, esclar...
Vestits com van vestits, ja és ridícul de per si, eh?
Perquè a més que no puguis dir res, que estàs allà d'estàtua, i intentant dir, però ha sigut culpa teva. Bueno, és que va ser tan graciós que dius, bueno, és que esclar, si és que està aquí, no? Està aquí, la vida està al carrer. No cal anar gaire més lluny.
Hem de dir una altra cosa, pel que fa a l'editorial, que això se m'ha passat per alt abans, i és que aquest llibre, l'autora Novella, és el primer llibre en català que publica aquesta editorial.
Sí.
Aquesta pressió com la portes?
Molt bé, no, a mi no em fa gens de pressió, és que ha sigut una cosa que per mi ha sigut molt emocionant i que ara com ara t'he de dir que en comptes de pressió només m'ha portat alegries, perquè quan el Xavi em va proposar si jo volia publicar amb ell i diguem ser la seva primera autora catalana, i ho vaig trobar un honor que vaig pensar, és que quasi bé, no sé si estic a l'altura jo d'una cosa tan, saps? Perquè és que és una cosa que has fet tota la vida, tampoc no te la valores molt. És a dir, han de ser els altres el que et facin adonar tot el que res, pressió gens, contentíssima, i res, i a més penso això que et deia abans, que és que el Xavi és un personatge que realment jo crec que aquest home es farà un forat en el món editorial perquè és molt batallador. Ell està constantment veient, llegint, no sé què, explorant. És un personatge realment important.
I escolta, quan haurem d'esperar per trobar un nou llibre de l'Àngels Antiga? 30 anys un altre cop, espero que no.
No, jo també espero que no, perquè entre altres coses, amb la mà de cosa que tinc feta, doncs, no sé, però també vull anar com si diguéssim a poc a poc, perquè el mateix editor meu m'ha dit, va, quan vulguis, un altre, però jo penso, bueno, païm aquest de moment, païm aquest també, no? Primer,
exacte.
I després ja es veurà, no ho sé, no hi vull posar data, però segur que sí.
També he de dir, per cert, que no se'ns passi part, és que el preu del llibre és totalment per totes les butxaques, 8 euros...
7.
7 euros, mira,
m'he passat d'un. T'has passat d'un.
7 euros que costa, i és que també és un altre dels trets d'aquesta editorial, que
exactament,
els preus són realment per tothom.
Exactament, i també és una altra de les coses que vol, és doncs, fer arribar una mica aquest seu entusiasme per la lletra, en el fons, doncs fer que arribi a totes les butxaques, i per tant... ell es mou en aquest terreny, estupendo.
Doncs ja ho sabeu, apunteu-vos a aquest títol. L'autora novella és d'Àngels Antiga Santcugatenc, que avui la tenim aquí al Santcugatafons Matins en Xarxa. Ha estat un plaer poder parlar amb tu sobre aquest llibre, sobre aquesta aventura, i esperarem, ara s'ha de gaudir aquest moment,
sí,
ja ho dius, però
sí,
escolta,
sí.
Esperarem la represa i que tant de bo puguem llegir més llibres de l'Àngels Antiga. Que vagi molt i molt bé, gaudeix
moltes
moltíssim
gràcies.
De tot plegat i fins la propera, Àngels.
Moltes gràcies.